Vinc a parlar de senyores estrangeres i aquesta setmana amb l'Ester Plana volem descobrir també si a Catalunya hem tingut espies dones i des de quan. Les catalanes, Ester, tenim fusta d'espies?
Sí, potser més del que ens pensem. N'hi ha una que escriptors com Salvador Albertí han qualificat de Mata Hari a la catalana. Es deia Mariana de Copons d'Armengol. Va néixer segurament a finals del segle XVII.
Per les dates, sospito que la Mariana de Copons va prendre part d'aquesta famosa guerra de successió espanyola, que ja sabem tots com va acabar, l'any 1714. La Mata Hari d'Alella, de quin bàndol era?
Doncs Mariana de Copons era d'ascendència familiar clarament austriacista, és a dir, a favor de Carles d'Àustria. Pels vols de 1713 devia tenir una vintena d'anys i durant el setge de Barcelona, com se solia fer amb les famílies de les classes adinerades, la van enviar a viure a la casa d'estiueig. El periodista Àlex Asensio n'ha estudiat la seva història.
Mariana de Copons l'envien a l'Ella, a la casa del seu cunyat, que és Josep Anton Mata, i Copons, per tant, és cunyat, però al mateix temps és el seu cosí, i és capital de la coronela, no? Llavors, ell sí que està compromès amb la defensa militar de Barcelona, té al seu càrrec un batalló, el d'Escudellers, per tant, diguem, no hi havia cap mena de dubte que per filiació era austriacista, però ella es fa una mica, doncs, allò com si no tingués res a veure, com que està en aquesta finca als afores de Barcelona, i allà interactua amb un seguit de militars, sobretot amb un personatge ja de descendència francesa, valona, que és el coronel Lecarchois.
M'agrada molt això del coronel Lecarchois, però què vol dir que interactua amb el Lecarchois?
Això no ho sabrem mai del cert, Virgili? Però el que sí que sabem és que amb aquest coronel i el seu destacament hi va conviure molt de prop, perquè, segons els estudiosos, és possible que s'haguessin instal·lat a casa seva.
El que segurament acaben fent és un post, diguem, de comandament, no? I, per tant, diguem, la interacció devia ser constant a totes hores. Diguem, la presència de les forces d'ocupació no és només que estiguis a l'ordre del dia, és que probablement els tenies a casa allotjats i els havies de, d'alguna manera, de tractar i de confortar.
I és aquí on la Mariana de Copons va saber fer valdre la seva joventut i sensualitat per tal d'aconseguir informació a favor del bàndol austriacista.
Sabem del cert que aquí hi havia un triangle claríssimament format amb tres vèrtexs. Una era Mariana de Copons, que era l'enllaç entre Josep Anton Mata, és a dir, el seu cunyat i cosí, i Salvador Lleonart, que és el cap de l'espionatge d'aquesta Catalunya que ha quedat abandonada a la seva sort.
Digues que sí, Mariana. I escolta, la Mariana, perquè no sospitessin d'ella, si tenia el comandament borbònic a casa, com ho feia?
Doncs no ho sé, però gràcies a això va salvar d'una mort segura a 400 soldats del regiment de fusellers de muntanya dels Miquelets. Tot plegat va passar la tarda vespre del 25 de gener de 1714. Mariana de Copons i d'altres persones, com el coronel Lecarchois, estaven gaudint d'un berenar i parlant animadament quan...
Apareix un correu, trasllada una ordre a Lecarchois per la qual, o segons la qual, s'ha de retirar immediatament a Mataró, que és una plaça forta, és la plaça on estan a més exiliats tots els borbònics i botiflers de Barcelona, que han decidit sortir de la ciutat. Doncs se li demana que es retiri amb tots els seus homes cap a la ciutat perquè tenen informació als borbònics que aquella nit, aquella matinada del 25 al 26 de gener, una colla de miquelets, aproximadament es parla d'uns 400 homes, havien d'entrar a la ciutat a través d'una galeria subterrània, probablement una mina o similar, una mina d'aigua o similar, des de les platges de la ciutat. La Mariana, què fa? Doncs li demanen a Lecarchois que, sisplau, no marxi, que s'ho està passant molt bé, que n'està molt d'ell i que no se'n vagi. L'altre li diu que sentint-ho molt ha de marxar i al final la noia s'ho fa venir bé com perquè no deu ser tan greu, no m'ho acabo de creure, què és el que està passant, llavors li ensenya l'ordre i llavors, diguem que acte seguit, Mariana, cuita corrents, es posa en contacte amb Lleonard.
De fet, aquesta és l'única gesta del cert que es coneix de Mariana de Copons. Com a bona espia, la seva tasca va quedar a l'ombra.
I un cop acabada la guerra i, per tant, sent del bàndol dels perdedors, Què li va passar a la Mariana?
Doncs mira, va tenir un final una mica trist, sincerament.
I sí que quan acaba la guerra, com molts austriacistes, entenem que es descobreix i s'ha de fer perdonar. I, per tant, la manera de fer-se perdonar, en el seu cas, és comprometent-se en matrimoni amb un militar borbònic. I bé, diguem-ne, ella, quan mor l'any 1757, gairebé és pobra de solemnitat, el seu inventari post-mortem pràcticament no hi ha res de valor, i les poques coses que té, que bàsicament és una flassada, alguna tauleta i poca cosa més, es venen en camp públic.
Escolta, amb aquest canvi musical suposo que m'esperen sorpreses, eh?
Avancem una mica en els segles, però ens situarem a Barcelona i concretament als ambients rics de principis del segle XX. Allí trobarem una jove de 19 anys casada amb el fill d'una de les famílies més pròsperes de la burgesia barcelonina. La mateixa dona que anys més tard, el 1975, moriria a París en circumstàncies molt diferents. Escolta, escolta.
El seu net em va dir que quan va morir la seva àvia va trobar la foto de Stalin, que la tinc, a sota del llit, a sota del matalàs.
Com es passa de la burgesia barcelonina benestant a l'estalinisme fins a la mort?
Aquesta que sentíem era l'escriptora Núria Amat, qui aquesta setmana m'ha apropat a la que va ser la primera dona estrangera a rebre la medalla de l'Ordre de Lenin, Caritat del Río, també coneguda com a Caritat Mercader, amb el cognom del marit.
O sigui, la mare de l'espia català més conegut, el Ramon Mercader, l'home que va matar Trotsky.
Però com van acabar mare i fill sent agents russos fidels a Stalin? Comencem pel principi i situem-nos a Barcelona dels anys 20. Caritat Mercader té una trentena d'anys i ja és mare de 5 fills. Progressivament s'ha anat allunyant dels ambients propis de la seva classe social i es converteix en una militant acèrrima de l'anarquisme.
Va ser anarquista aquí a Catalunya. Diu que va ser el responsable que l'empresa, el seu marit, que era textil, posés una bomba i la van tancar al Sant Boi, al manicomi de Sant Boi, un temps. Total, que ella va decidir marxar amb els fills al sud de França. Això era abans de la Guerra Civil, evidentment, molt abans. I es va fer amiga, de certa manera, i això és important, dels agents soviètics més coneguts. Aquests agents, un era Leonid Eitingon, molt conegut, i després una altra, Beria, que eren els dos homes claus del Partit Comunista d'Espanya.
I és aquí on la vida de Caritat del Río i dels seus fills, alguns a França amb ella, canvia radicalment d'escenari i de destí.
No va ser la gent soviètica més coneguda en el sentit d'actuar d'espia constantment, perquè hi ha altres molt més importants en aquest sentit i potser menys conegudes, però sí que va ser potser la responsable de l'assassinat de Trotsky. O sigui, va ser amant, això està clar, de Leonid Eitingon durant temps. Inclús el Ramon, quan tenia 15 anys, 16, 17, 18, ell li deia padrastre, o sigui, era com el padrastre.
Un cop proclamada la República Espanya, Ramon primer i la seva mare després, tornen a Barcelona, on s'afilien al Partit Socialista Unificat de Catalunya i n'esdevenen cares visibles. Durant la Guerra Civil, evidentment, també combaten.
La Lavatella el van matar per ella, eh? O sigui, ella va actuar bastant aquí un temps, després ja va marxar, ja està, perquè va marxar en un moment a la meitat de la guerra, ja quan planejaven l'assassinat de Trotsky, ja va marxar.
Per tant, entenc que Caritat del Río també va estar darrere del pla per matar Trotsky, no?
Totalment. Va ser ella qui va anar a buscar Ramon Mercader al camp de batalla per explicar-li el pla. Posteriorment, els dos van deixar Espanya i se'n van anar cap a Mèxic, on residia Trotsky.
Però com va ser que els soviètics van confiar l'assassinat de Trotsky, el que era el gran enemic de Stalin, als Mercader?
Doncs, de fet, Ramon Mercader no havia de ser, en un principi, la mà executora del pla, però les coses es van torçar.
Havia fracassat dos intents d'atemptats, no? Un promogut per una espia que es diu Àfrica de les Eres, molt important en el seu moment, té una història molt important a canviar darrere. El segon, del Siqueiros, en un moment donat, Stalin es reuneix a Doblatov, dos membres, i Eitingon, precisament, i els diu ja terminantment que aquesta seva vegada no pot fallar i que, si no, ells mateix matava els seus agents.
És així com el 20 d'agost de 1940, Ramon Mercader, Eitingon i Caritat del Río porten a terme el pla. El primer entra a la casa mentre els altres dos l'esperen a fora en un cotxe preparats per la fugida. Ramon aconsegueix clavar el piolet a Trotsky, però l'enxampen, i Caritat i Eitingon fugen primer a Cuba Cuba i després a la Unió Soviètica. Caritat del Río va passar uns anys vivint a la Unió Soviètica, però la informació del que va fer-hi és força contradictòria. El que sí que sabem del cert és que en va marxar l'any 1945.
Va aconseguir finalment sortir de la Unió Soviètica. També això va ser una jugada bona d'ella, i la van posar com a secretària al Consolat de Cuba a París.
I a París va morir 30 anys després, a l'edat de 82 anys. Però cal dir que de dones espies o agents secretes de la Unió Soviètica en tenia moltes més de les que ens podem pensar. Núria Amat me'n va anomenar unes quantes.
A dir de catalanes, aquí hi havia tres, Conxita Brufau, que va viure a la Unió Soviètica, que va fer la guerra, amb la Teresa Pàmies, evidentment, molt coneguda, i l'Helena Imbert. Llavors, aquestes tres, els deien, això és divertit, els deien les passionàries catalanes.
Què et sembla? Aquestes són algunes de les que en sabem els noms, eh? Però quan es tracta d'espionatge, evidentment, les coses no són mai el que semblen.
L'any 1984 em va venir a visitar un historiador noruec que es deia Sverre Hartmann i m'ho va dir, que havia sigut espia nazi, i em vaig quedar pues, molt disgustada, la veritat.
Aquesta que sentíem era la ballarina i mestra de dansa Carme Calvet. Va ser alumna durant 11 anys d'una de les figures més importants pel que fa a la dansa a Catalunya i a l'Estat durant el franquisme. Es deia Marina Alexandreva Gubonina, però aquí se la va conèixer com a Marina Norek.
I segur que la coneixeu perquè esteu superatentes al nostre programa. La Marina Norek, en vam parlar d'ella quan vam dedicar aquell programa a la dansa. Va ser mestra de molts dels grans noms de la dansa del nostre país.
Exacte, del nostre país i també de Noruega. I és que la doble vida d'espia d'aquesta ballarina russa la va portar a passejar-se per tota Europa.
I escolta, ningú sospitava res, tal com ens deia la Carme Calvet.
És evident que era molt bona en la seva feina, tot i que hem de dir que Espanya, des de l'any 1941 i fins a la seva mort, el 1976, hi estava d'alguna manera refugiada. I és que Marina Norek va fer de doble espia i va acabar treballant pels nazis.
I els russos ho van permetre o què?
Doncs mira què en diu la historiadora Esther Vendrell.
Doncs sembla ser que ella estava protegida per Stalin. Estava molt protegida i aquí estava molt protegida per la ultradreta.
Carai, una dona prou llesta per jugar tots els bàndols, sortir-se'n i a més fer un gir.
I tant. Marina Gubonina va néixer l'any 1902 a Sant Petersburg i tenia una formació molt àmplia en ballet, coreografia i teatre, però també parlava a banda de rus, francès i alemany. El seu pare era oficial de la policia del Tsar i quan va esclatar la revolució van confinar tota la família en un camp de concentració. Marina se'n va escapar gràcies a un tiet.
El que sembla, va estar en contacte, en estret contacte amb un tiet seu, era comissari de la policia. Llavors va ser el Mikhailov el que la va entrenar i bueno, es va preparar per tota aquesta doble tasca.
Després d'uns anys de formació d'espia, que va combinar amb la dansa i dissol el seu primer matrimoni, Marina es casa amb l'enginyer noruec resident a Sant Petersburg, Einar Andreas Lier.
I llavors el que fan és que de la nit al dia, com qui diu, en aquest Andreas Lier li diuen que ha de fugir de Sant Petersburg, que queda expulsat i que ha de retornar a Noruega. I de fet això ho fan perquè el que volen és enviar a la Marina a Oslo a fer l'intercanvi per a l'espia rus que està a Noruega, que sembla que bueno, comença a ser sospitós, no? Que sospiten d'ell i llavors necessiten fer un canvi.
Un cop allà i sota la tapadora de regentar una escola de dansa, Marina passa informació als serveis secrets russos. És en aquesta època en la que coneix l'agent alemany Berthold Benecke.
Aquí ella acaba sent, pensem, doble agent, que treballava pels alemans segur, perquè queda això enregistrat en aquestes files de l'M15, clar, ens falten molts detalls, però ella és la que bueno, participa en la batalla de Narvik i sembla ser que és la que passa informació als alemans de tots els plans perquè puguin fer l'atac.
I això li val l'ajuda dels nazis per tal d'arribar a Espanya a refugiar-se amb passaport alemany. Curiosament, aquí començarà una relació de parella amb Josep Trabach i Amarzà, qui havia conegut l'any 1938 durant l'expedició de la Generalitat Republicana. O sigui, Montse, ja ho veus. Russos, alemanys, feixistes, republicans, una mica de tot. I enmig de tots ells, una ballarina amb molt d'encant.
Suposo que jugava aquest joc, no?, deixar-se seduir, perquè era una dona espectacular, de 1,75 m, ulls blaus, i en els documents de l'M15 ho posa, con unes piernas muy bonitas. I, clar, era una dona que els, bueno, els feia caure bajo sus brazos, els seduïa. Llavors, ell aquí suposo que jugava.
I és que Marina Norek sabia portar molt bé una doble o triple vida, això està clar. I ho va fer amb molt d'estil fins a la seva mort l'any 1976 a Barcelona, tal i com va confirmar Carme Calvet.
Era molt amable, tenia molta facilitat per fer-se amics, li agradava rodejar-se d'artistes i portar ella la veu cantant.
Portava ella la veu cantant i vés a saber per què Stalin la protegia. El que està clar és que hem acabat el reportatge amb una espia de pel·lícula de James Bond, ballarina guapa, rosa, ulls blaus, cames llargues.
Aquí l'estereotip es compleix en tota regla, però el que ha quedat clar avui, sobretot, és que d'espies a Catalunya n'hem tingut i moltes.
Totes riques i guapes, tu, sí, com nosaltres.
I tant. També s'ha de dir que no totes van acabar bé.